La Fiscalia de Lleida porta el cas Boreas a l'Audiència Nacional. Quin és el cas Boreas? El de l'expresident de la Diputació de Lleida, Joan Reñé. Sabeu per què ho porten a l'Audiència Nacional? Doncs per determinar si part de la causa està relacionada amb la presumpta trama del 3% de finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. És el mai acabar amb aquest dichós 3%. Soc el Ricard Álvarez i tot seguit parlem de Lleida aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, 17 de març del 2021, dimecres. Són les 12:20 minuts i hores d'ara a la ciutat de Lleida. Després de que ens diguin que ve tan fred, que ve tan fred, que ve tan fred, és la temperatura més alta de la setmana. Hores d'ara, per sobre dels 17 graus. Que ve fred, no ho dubto, perquè això ho saben molt bé els meteoròlegs, però sembla estrany que abans d'aquest fred doncs haguem pujat i pujat i pujat. Veurem si ja demà notarem aquesta baixada o serà passat demà. Ens ho explicarà tot seguit l'Armando Álvarez. Farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de les eleccions agràries i ho farem amb el president de Saja Lleida, amb el Pere Roquer, i també escoltarem l'entrevista Cosmepolita del Cosme García. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona. Ja saps que parlem d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Per cert, tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, perquè ens suggereixis, per exemple, temes per la tertúlia o qualsevol comentari sobre la programació. 664-526-180, missatge de veu, que així us escolta la veu, i si no, missatge de text. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla estrany, perquè les previsions sí que ho diuen i ja està pràcticament confirmat que ve fred, però 17 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida.
Sí, sí, 17, i encara pujarem molt. Avui està previst que ens enfilem fins 21, 22, no seria estrany, fins i tot 23, la temperatura més alta del que portem any, de l'any, ens hauríem remuntat fins a mitjans de novembre, per trobar una dada de 25 graus que seria més alta.
Sí, sí.
Exceptuant la Vall d'Aran, que no passaria dels 10 graus, i les comarques del Pirineu, que no passarien de 15-16 graus, no? Allí ja està arribant algo, no, perquè la glopada d'aire fred ens arriba demà. Així que tenim una tarda espectacular.
Vale.
Que aprofitem.
Carregar vitamina D, podem, sí, a 20-22 sí, graus podem ficar-nos fins i tot amb màniga curta,
pues
amb
sí,
la jaqueta al braç, per això.
Sí.
I, Armando, aquesta nit ja baixaran les temperatures?
Bueno, aquesta nit encara no.
Encara no.
Està previst que demà no pugin tant, perquè quedaran frenades per un tel de núvols, per l'arribada de vents, i potser les temperatures màximes es queden en 14, 15, 16 a la plana de Lleida i molt més baixes al Pirineu. Demà, a la tarda vespre, s'encetaria un episodi de nevades molt abundants al Pirineu, que anirien baixant de cota gradualment, de 1.500 a 1.000, i després per sota de 1.000, i després a totes les cotes, sobretot durant divendres. Divendres és el dia exactament, i només serà divendres, el dia extraordinàriament inestable, variable, és a dir, serà contundent en el Pirineu, nevades continuades al llarg de gairebé tot el dia, que podrien acumular gruixos entre 20 i 40 centímetres, que es poden afegir una mica a la matinada de dissabte, fins a 50 centímetres per sobre de 2.000 metres, una bona nevada, però a la resta, que fora del Pirineu, seran ruixats, xafes, ara para, ara enxega, i al tard vespre, principalment al tard vespre de divendres, seria el més inestable. I en algun moment, en algun lloc, clar, impossible de definir perquè seran nuvolades sueltes, podien descarregar algun xafe que arribés la cota de neu a 100 metres, a 200 metres, a cotes molt baixes. Però algo puntual,
puntual,
no generalitzat. Totes les serralades fora del Pirineu, Prades, la zona del sud de Tarragona, que ara no me surt el nom, algunes serralades prelitorals podrien nevar també. Però només serà divendres tard vespre nit. A partir de dissabte quedaran restes de precipitacions a la cara nord del Pirineu, que és la que rebia més neu. No he dit abans, la neu molt abundant és en la cara nord, perquè ens ve de nord-nord-est. La cara sud rebria menys, el Pirineu occidental menys. Però de cara a dissabte, diumenge, sembla que serien dies, bueno, amb vent en les cotes altes del Pirineu, un ambient molt fred amb gelades de matinada, però dies assolellats. Un gran contrast de temperatura entre sota zero de nit i matinada i 10, 15, fins i tot més de 15 graus durant el dia. És que el sol, avui estem en l'equilux.
Sí,
el dia dura igual que la nit, 12 hores.
I a partir d'ara ja a guanyar.
I la inclinació dels rajos solars i la durada del dia d'avui, 17 de març, és equivalent a del 25 de setembre.
Déu-n'hi-do.
I clar, imagina't el Pirineu, que tindran temperatures de gener en un sol de finals de setembre.
Sí.
És una combinació estranya,
doncs...
que pots passar de tenir molt fred a tenir força calor.
Doncs Armando,
depenent
demà...
de que te doni el vent o no, eh?
Sí.
El cap de setmana serà molt interessant.
Demà dijous i sobretot divendres. Divendres sí. Ja veig que et deixo espai, eh? Divendres?
Sí. Bueno dijous... demà dijous ja tindrem, ja vale. Tenim força clar. El problema és la variabilitat que n'hi haurà
que sí,
el divendres
que sí.
A la tarda, que no es pot especificar quins jocs podria anar a més, però per damunt de 400-500 metres està garantit algun ruixat de neu en algun moment de la tarda, vespre, nit de divendres.
Molt bé. Armando Álvarez, fins demà.
Fins demà, bona tarda.
Cuida't. I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem parlant de l'Institut Municipal d'Ocupació de Lleida, que durant l'any 2020 ha inserit prop de 1.500 persones, tot i la situació de pandèmia. Més de 1.800 persones van participar dels diferents programes ocupacionals desenvolupats per l'IMO. És una tasca fonamental, eh? I molt important, i més, ara s'ha demostrat amb un any de pandèmia com ha estat aquest 2020 i com serà aquest 2021, perquè les xifres de vacunació, d'incidència del virus i tot plegat, tot i que estem al mes de març, és veritat, però tot fa indicar que, com ja ens van explicar, aquest 2021 pràcticament el podem considerar com que tot encara el tindrem sota aquesta pandèmia. Cada vegada menys, les coses com siguin, però de moment és així. Parlem de Lleida, perquè l'Ajuntament ha adjudicat el contracte per instal·lar càmeres de videovigilància a l'Horta. La Comissió de l'Horta debat la nova ordenança i la regulació d'instal·lacions solars perquè no sigui un desvari, perquè no comencem a veure panells solars per tot arreu. Crec que és la solució i és la més sostenible, l'energia solar, però evidentment ha de ser de manera ordenada i de manera sostenible. I però és que no només ho hem de fer a l'Horta de Lleida, hauríeu de ser, no una cosa ja de Lleida o de Catalunya o de tot Espanya, de tot Europa, ja hauria de ser una cosa comú, però ja sabeu el que ens costa posar-nos d'acord a tots plegats, amb el qual doncs així anem. Encara a Lleida la paeria paga 3,48 milions per la zona blava i la grua, però és que aquest any 2020 només n'ha ingressat 2,64. Segons figura en la liquidació del pressupost, en la qual consta 1 milió pendent de cobrament. Els parquímetres van estar fora de servei durant els 3 mesos de confinament domiciliari. El 2020 ha estat un any complicat, eh? I la plataforma veïnal del Centre Històric de Lleida Som Veïns ja t'ha assumit que aquest estiu es tornaran a repetir les imatges de desenes de persones dormint al carrer durant la campanya de la fruita. Així ho han assegurat un dels seus portaveus, que va detallar que en els darrers dies ja estem veient gent dormint al ras al carrer i a partir d'ara la situació anirà més. Estem al mes de març i ja s'han detectat persones acabades d'arribar dormint al carrer. Per tant, final del mes de març. Hi ha molt temps de maniobra encara, però el problema ja el tenim aquí, eh? Professionals i residents de 135 residències de gent gran del Camp de Tarragona i de Lleida rebran prop de 150.000 calçots amb identificació geogràfica protegida Calçot de Valls. Es tracta d'una iniciativa d'un grup de productors d'aquesta localitat amb el suport dels departaments d'Agricultura, Salut i Treball, Afers Socials i Famílies. L'acció, que té per lema Gràcies des de Valls, beneficiarà prop de 15.000 persones i es durà a terme del 16 al 19 de març. El repartiment va començar ahir dimarts a les residències lleidatanes de Bellvís, Balaguer, Alfarràs, Almacelles, Rosselló, Alpicat, Torre-serona i Vilanova de la Barca. Mira, em sembla una notícia força divertida. Per contra, una altra notícia, però que ja no té massa de divertit, és tot el que està envoltant a la vacuna d'AstraZeneca, perquè Sanitat investiga una mort per ictus per la possible vinculació amb la vacuna d'AstraZeneca, i és una dona de 43 anys, una mestra, sense patologies prèvies, que després de rebre la vacuna d'AstraZeneca ha mort. També s'han detectat ja dos casos més de vacunats amb AstraZeneca que també estan afectades per trombosis. Per la seva part, una mestra i que també forma part d'un grup de complicacions ha mostrat la seva preocupació després de rebre la primera dosi d'AstraZeneca.
Doncs me vaig quedar molt preocupada. Primer perquè sóc mestra, sóc del grup de risc, van insistir molt els meus metges per ficar-me aquesta vacuna i al final me vaig decidir, i de cop i volta, a les dues setmanes d'haver-me-la ficat, surten aquestes notícies, doncs me quedo preocupada i no m'agrada, i me vaig quedar molt sobtada i molt preocupada.
El problema és la desinformació i, evidentment, la preocupació i la incertesa. Avui, 17 de març, fa un any que el Departament de Salut va notificar la primera víctima mortal per Covid-19 a Lleida. Un any. I en un any hem de lamentar la pèrdua de 729 persones a causa de la Covid-19 a la demarcació de Lleida. D'aquestes 729, 588 corresponen a la regió sanitària del Pla de Lleida i 141 a la del Pirineu. Del total, el 87%, per tant, pràcticament 9 de cada 10, tenia més de 70 anys, el que vam dir. I afortunadament això s'ha capgirat gràcies a la vacuna. Però el tema de les residències de la tercera edat ha estat la gran vergonya d'aquest primer any de pandèmia de Covid-19. Afortunadament, com dèiem, ahir parlàvem d'un sol positiu amb totes les residències de la província de Lleida. Era una persona que no estava vacunada. Per tant, el panorama ha canviat com de la nit al dia. Ha canviat radicalment i per a bé, afortunadament, afortunadament. Quines són les xifres de positius? Doncs ull, perquè com ja ve diem des de COPE Lleida, des de fa ja més d'una setmana, alguna cosa passa a Lleida perquè els indicadors siguin dolents. Vam parar la baixada mentre la resta de Catalunya seguia baixant. Aquí ens vam quedar estancats i fins i tot vam començar a pujar. Però és que l'indicador dels positius d'ahir és de 151 noves persones que han donat positiu per prova PCR de Covid-19. 151 persones en un dia. Fer números rodons, si vols. Si un autocar té 50 places, són 3 autocars en un sol dia de persones que han donat positiu. És una xifra altíssima. Ens estàvem movent sobre els 80, 90, 100, que és una xifra altíssima. La setmana passada vam fer comparatives dels positius que teníem a la província de Lleida en relació amb comunitats autònomes senceres, com per exemple Galícia, i estàvem a la part. Però és que ara amb 151 estem bastant per sobre. Alguna cosa està passant i no sé si s'està investigant o no, però s'hauria de trobar quan abans millor, abans de que arribin doncs, la Setmana Santa, per exemple, que estem a 2 setmanes i els indicadors comencen a repuntar i no només a seguir baixant, amb el qual ull, perquè és que la Setmana Santa la podem perdre abans d'arribar-hi. Veurem com van els indicadors, tenim aquestes 2 setmanes i després sobretot l'estiu i la campanya de la fruita. L'any passat va ser una massacre, va ser a nivell econòmic, a nivell social, a veure com anirà aquest any. Hores d'ara, també les xifres ens diuen que les persones ingressades amb Covid-19 als hospitals de la regió sanitària de Lleida han pujat a 103, 2 més que ahir, i ull perquè també han pujat els pacients crítics a les UCIs, s'han situat en 24, 2 més que dimarts. Hores d'ara, la regió sanitària del Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 273 punts i una RT que s'ha col·locat ja al 1,00. A la comarca del Segrià el risc de rebrot és de 310 i la RT està per sota de l'1 al 0,97. Però a la ciutat de Lleida el risc de rebrot és de 349 punts i la RT de 1,12. Fa molts dies que a la ciutat de Lleida la RT està per sobre de l'1. I això és el resultat dels positius ens l'està xivant, per entendre, ens l'està avançant la RT. Quan està per sobre de l'1, vol dir que en les properes hores i dies els positius aniran en augment. A l'Alt Pirineu hi haurà el risc de rebrotes de 470 punts i la RT de 1,21. A la comarca de la Vall d'Aran el risc de rebrot ha baixat a 969 punts, però 969 punts i la RT és de 1,11. I a nivell de tot Catalunya les xifres també han repuntat lleugerament, però també han repuntat teòricament en aquesta primera, en aquests primers dies amb més mobilitat i en les que ens estem jugant la Setmana Santa, doncs els indicadors han remuntat a 185 el risc de rebrot i la RT la tenim a 0,97.
COPE Lleida. Estàs informat.
I ara que hem deixat ja les xifres del coronavirus, seguim parlant d'actualitat perquè els dies 25 i 26 de març tindran lloc les eleccions agràries. La pagesia està cridada a participar en les primeres eleccions pel sistema de votació electrònica. Que mira, si una cosa a vegades li hem de buscar la part positiva al tema de la pandèmia és que ha forçat a que s'avanci més amb aquests temes, el tema de treballar remotament o el tema del vot electrònic. En fi, sigui com sigui, qui estarà a les eleccions serà el president d'Assaja Lleida, el Pere Roquer. Pere, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vosaltres des d'Assaja Lleida evidentment us presenteu perquè està present a la cambra agrària és molt important, oi?
Sobretot el que és important és el poder estar a les taules sectorials on se decideix i on s'indica si el govern les decisions que pren i les últimes que ha anat prenent han sigut totalment contràries al que li toca al sector i pugui tindre aquella veu que realment defensi a la pagesia i ramaderia de Socarrel.
Hores d'ara, qui està en aquesta representació?
A les últimes eleccions agràries van rebre representació Unió de Pagesos i Jarc, n'altres va faltar un punt per tindre la representació, però bueno, la feina que han fet durant aquests 5 anys jo crec que ha sigut força visible. Alguns diuen que som aquella mosca i no diré la continuació de que tota l'estona estem dient allò que toque, però sí que és cert que amb aquestes noves eleccions ens presentem amb tota la il·lusió per obtenir la representació del 15%, que per cert, aquest número de representació del 15%, si ho transposessis amb unes eleccions al Parlament o amb unes eleccions a l'Estat, només hi hauria dos partits visibles en cas de l'Estat o tres partits visibles en el cas del Parlament. Vull dir que tothom s'emplena la boca de que vol ajudar la pagesia i el que està fent sempre és ficar pals a les rodes, però evidentment quan se fica una llei s'ha de complir, per tant, com que nosaltres complim escrupulosament la llei, som-hi, a lluitar-ho i a intentar-ho.
Pere Roque, com està el panorama agrari?
Doncs té unes vicissituds molt complicades. Han passat a ser de gràcies per poder continuar produint aliments a ser els donants de la pel·lícula quan demanem de que s'ha d'obrir el tema del sistema de la caça amb aquesta fauna salvatge descontrolada que tenim, ja siguin conills, jabalís, cèrvols, daines, cabirols. I per tant, ara quan demanem això ja no som els bons de la pel·lícula, mentre durant la pandèmia érem els millors, conjuntament amb els sanitaris, perquè continuàvem produint aliments tot i tindre la pandèmia al damunt. A l'estiu vam continuar donant 30.000 llocs de treball, tot i els tancaments perimetrals que vam patir per decisions que es fan de més enllà de la Panadella, de cap allà, sense tindre en compte el que pensa el territori i com se pot articular, amb un sistema comercial totalment tancat durant l'estiu aquí a Lleida, que va perjudicar econòmica molt, molt, però molt, amb un sistema de restauració tancat, el canal Aura, que heu de pensar que és un dels que més absorbeix producte agroalimentari, sobretot en tema de ramaderia, com pugui ser la carn de vacum, carn de xai, carn equina, carn de porc, i és evident que bueno, tothom s'emplena la boca a l'administració pública de que sou un sector estratègic, però a l'hora de prendre decisions les decisions se prenen en contra del sector estratègic.
Amb aquestes eleccions del 25 i 26 de març, el cens diu que podran votar 20.609 electores i electors, majoritàriament persones físiques que han fet la declaració agrària i també persones jurídiques. Tenim clar com es podrà votar, Pere?
Doncs s'ha fet un sistema de votació el més enrevesat possible. Suposo que per intentar que participi menys gent possible, perquè si no, no s'entén. Perquè primer es va dir que era electrònicament, després presencialment. Una cosa sí que està clara, s'ha tret el vot per correu, la qual cosa que és l'única elecció a nivell mundial que està fet el vot per correu, una cosa inèdita, però no, bueno.
Sí.
I amb el sistema electrònic aquest famós, doncs, al final s'ha tingut que muntar taules físiques, en aquest cas taules universals. Per tant, vol dir que una persona de Lleida, si se'n sotega que està a Cervera el dia 25 de les 9 del matí a les 6 de la tarda, podrà votar a Cervera, perquè el seu cens universal amb el DNI t'identificaràs i podràs votar a qualsevol taula, però sí que és evident que hi ha bastanta confusió amb el sistema de votació aquest famós electrònic, on, per exemple, les empreses que estiguin donades d'alta al cens agrari només podran votar des del certificat digital i personalment, perquè el certificat digital s'ha de recordar a les persones que és un document que té accés a tot el teu sistema comptable que tens, o sigui, a nivell bancari, a nivell fiscal, etc. Per tant, sobretot la gent que el certificat electrònic l'ha de fer anar ell,
sí.
No l'ha de cedir a ningú i que ningú gosi a votar per amb ell.
Sí, sí, és com una clau digital, No, el que diu el Pere té tota la raó del món, vull dir, perquè estem escoltant notícies convulses amb tema de seguretat informàtica en les darreres setmanes, que ara no tinguem un mal pas amb aquesta història. El certificat digital és personal i és una cosa a tenir molt en compte, l'has de fer anar de manera personal, no es pot anar donant un certificat ni molt menys, ni molt menys.
Que, sobretot la gent que tingui molt clar que el certificat digital és el PIN de la targeta que fem servir quan anem a compra. I, per tant, amb aquest PIN s'obren moltes possibilitats i, per tant, la gent ha de tindre molta cura a l'hora de cedir les dades del certificat digital o que algú el tingui i després voti per amb ell sense ell ni ser conscient. Però això que la gent ha de ser molt conscient de que el certificat digital és una cosa molt seriosa.
Pere, escolta, si sortiu, si traieu representació en aquestes properes eleccions, quina és la primera cosa que et ve al cap de dir, escolta, hem de començar a lluitar per això?
El primer de tot serà lluitar per una PAC que sigui pel sector agroalimentari. Ara, amb la nova PAC que ha publicat el Ministeri, aplica una convergència que molts ramaders de les comarques de Lleida perdran gairebé el 30% de la capacitat de la PAC que tenien fins ara, per tant, d'ingressos econòmics. Deixar molt clar que la PAC no és perquè els pagesos rebin ajudes, sinó al contrari, és perquè els consumidors no tinguin que pagar un cost sobreafegit pel valor que ells estan consumint. Penseu que una vaca que s'està produint, en aquest cas a les comarques de muntanya, el cost econòmic que té el ramader es multiplica per 4 i li ve compensat, en certa manera, pel que és el cobrament de la PAC, per tant, una PAC que sigui efectiva pels agricultors i ramaders, i en el cas de la fruita, que és una cosa que des de Saja sempre hem batallat, tingui drets al primer pilar, no com fins ara. I aquesta és una cosa que ha de ser conscient i que ha de ser coherent des del primer dia. I després també amb la campanya famosa de la fruita que tenim al damunt, vigilar molt els missatges que es compren, sobretot per part de mitjans de comunicació, que resta que veure amb els que treballeu a Lleida, que sabeu com funciona, que sabeu el lloc de treball que donem, que sabeu el que aporta el producte interior brut de la província i que alguns mitjans de comunicació a nivell de Catalunya o a nivell de l'Estat utilitzen imatges que moltes vegades no són ni d'aquí de Lleida, de persones dormint al carrer, que res tenen que veure amb la campanya de la fruita.
Sí.
A Espanya tenim ja un problema, que és 600.000 persones que no tenen documentació, no ho diu el Pere Roquer, ho va dir el que fins ara era vicepresident del govern i ara es veu que agafa la motxilla i se'n va a la Comunitat de Madrid. I, per tant, ell que el seu programa electoral portava de que aquesta situació s'havia d'arreglar, en 2 anys com a vicepresident, a part de pagar la hipoteca del xalet, no ha fet res per a aquelles persones que avui en dia no tenen documentació. I, per tant, Espanya té un problema greu amb aquesta situació i, si no recordo malament, l'alcalde Puello fa unes setmanes va visitar el director general d'Immigració i parlàvem d'aquest tema, de veure què passava. Nosaltres apostem pel que és la contractació al lloc d'origen on està residint en aquest moment la persona que tenim treballant. Penseu que nosaltres el 70-80% de persones són repetidores de cada any, que en aquest moment estan treballant a les campanyes agràries del sud d'Espanya i que des d'aquí, i ho puc dir fermament perquè estàvem en aquella reunió, l'any passat, el 2020, se va aconseguir que aquelles persones poguessin vindre. Com? Enviant-los doncs, a Huelva, Almeria, al lloc on estàvem treballant, els contractes de treball perquè poguessin vindre a treballar nosaltres. El que passa que després aquí algú va fallar i moltes persones que no tenien documentació o persones que legítimament se volen buscar la vida per poder treballar, i més el 2020 amb tot tancat era molt complicat, doncs van acabar venint a Lleida sense cap mena de control, i això va provocar aquesta disbauxa que va haver l'any passat, i sobretot amb imatges que ningú vol.
És que clar, l'any passat potser no era any per, si no ho tens segur, jo crec que s'hagués hagut de controlar i tancar aquest any concret per la pandèmia, perquè és que si no després es va tancar la comarca i ja sabem tots com va anar. Del tema de la fruita ja en parlarem un altre dia, Pere, perquè és un tema a parlar-ne. Estem al març, tothom ho veu molt lluny, però la campanya de la fruita està aquí mateix, i quan dic aquí mateix vull dir que ja fem tard, per entendre'ns, eh?
Però bueno, ja... jo crec que almenys parlo des de Salle, nosaltres des del 3 d'octubre estem treballant la campanya del 2021,
per això ho dic.
Vull dir, i hem fet diferents propostes tant a nivell municipal de l'Ajuntament de Lleida com a nivell comarcal, com a nivell de la Generalitat. Per tant, la feina per part nostra està feta. El que passa és que falta explicar polítiques que siguin realistes del que és una campanya de la fruita. I crec que moltes vegades no ens hem de dissenar per titulars fets per algunes plataformes que surten com a bolets en defensa de no se sap el què, sinó el que l'únic que estan provocant és confusió i acusar el sector agrari, com van acusar l'any passat, i jo com a pagès me'n sento molt, de paraules com si som explotadors o racistes. Alguns potser o algunes estaven fent campanya electoral, com s'ha demostrat que després han aparegut en llistes electorals en aquestes passades eleccions, i aquí el que s'ha de fer és, primer de tot, la figura del pagès s'ha de deixar protegida. No pot ser que continuem tenint missatges d'aquest tipus en quan no té res a veure amb la realitat del que nosaltres fem. I escolta, les dades millors són quan a final d'any Inspecció de Treball torna a dir que el 99,9% de les inspeccions que s'ha fet no han sigut sancionables, perquè els pagesos i productors de fruita ho estan fent bé.
És que jo crec que és la xifra. És que jo crec que és la xifra, exactament. Vull dir, al final és el control aquest, eh?
Que cada any estem dient la mateixa xifra, el 99,9. Però jo ja ho allargo no tan sols en la campanya de la fruita dolça, sinó en la campanya de la recol·lecció de l'oliva. O sigui, quan veus que els pagesos estem fent bé la feina i t'apareixen com a bolets plataformes o persones que res tenen que veure en la campanya de la fruita acusant-nos d'explotadors, racistes i tot, com se va fer aquest estiu passat, sense cap mena de consciència del que pot això repercutir, penseu que hi ha empreses que l'any estiu passat van rebre correus electrònics de les empreses que compren, en aquest cas, fruita dos a Alemanya, preguntant a veure què estava passant amb els treballadors aquí.
Yeah.
O sigui, no es donen compte, quan fan titulars d'aquestos, que a nosaltres ens estan perjudicant a l'hora de comercialitzar la fruita. I això, el govern, si n'ha de fer capaç, i ha de respondre fermament en defensa del sector.
En fi, estem parlant amb el Pere Roquer, president de Saja Lleida. El proper 25 i 26 de març hi ha eleccions agràries 2021 i a Saja es presenten, saben, ja sabeu com treballen, sabeu com pensen, i si no, doncs a nosaltres aquí a la ràdio doncs els anem fent entrevistes justament per això, perquè conegueu la seva acció. Per tant, si has de votar el 25 i 26 de març, o sigui la setmana vinent, dona una oportunitat a Saja. De totes maneres, Pere Roque, la setmana vinent tornem a parlar, que estarem a punt de les eleccions, d'acord?
Moltes gràcies a vosaltres, Ricard.
Una abraçada, Pere.
Ja,
a Saja sempre al costat de la pagesia. A Saja sempre al costat de la ramaderia. A Saja sempre al costat del sector agroalimentari. A Saja sempre al teu costat.
I ara sí, que ja anem directes cap a la una de la tarda, els dimecres ja saps que ens toca aquesta entrevista cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Avui et porto un personatge interessant.
Sí.
Interessant. Saps què és Campana?
No, he vist el nom, eh? O sigui, que ja sé qui
però
és.
Però saps què és Campana, no? Doncs ell te va fer Campana, una regidora de l'Ajuntament de Lleida.
Saps que quan anava a l'institut li dèiem fer pila?
Sí, bueno, sí.
Per què, ho deien, i no és que en fes gaires, però ho dèiem així. Però sí, em va fer campana ahir.
Te va fer campana, bueno, no sé si era per no parlar d'un que porta coleta i que està de moda a nivell de Madrid, perquè també la Borrell també te va fer campana, però
també.
Bueno. T'he de dir que aquesta persona és diputada provincial, és advocada, bueno, és una persona que porta de més la regidoria de participació ciutadana, que ahir parlàvem tant de barris, i que per cert ha escoltat l'entrevista que ahir vam fer amb tots els diferents presidents de barris, i te tinc que dir que porta una cosa que jo li dic transparència. Diuen a l'Ajuntament una cosa que és tan lletja, lluita contra la corrupció, jo dic transparència. Però bueno, ella es diu, bueno, és coneguda, jo suposo que molts seguidors i oïdores ara diran, ja sabem qui és, l'Helena Ferrer i Toldrà. Helena, benvinguda i bon migdia.
Què tal? Molt bon migdia. Doncs sí que la vaig escoltar a la secció de barris, normalment sempre me l'escolto. Em va agradar molt la intervenció que va fer al president de l'Associació de Veïns de la Mariola. La veritat és que em va semblar molt, molt de consens i molt en la línia del que treballem a la regidoria. Sí. Bueno, encantada d'estar aquí. Molt bon migdia a totes.
A mi em va agradar també la de la Carme Guerrero, però bueno, d'això en parlem un altre dia. Anem a parlar una mica de tu, perquè et coneguin una mica més de prop. On vas néixer i a què es dedicaven la teva família?
Pues jo vaig néixer aquí a Lleida Ciutat i per part de mare, el meu avi matar tenia un petit taller de forja al carrer Alcalde Costa i per part de pare tenim una llarga tradició ferroviària que doncs ens ve del meu padrí i que ara el meu pare doncs també ha seguit.
No fiques això fàcil, jo sempre recordo que tu deien la nieta del ferroviario, del ferre.
Sí.
Però bueno,
eres
una noia entremaliada o eres una noia tranquil·leta?
No, jo quan era molt petita, el meu pare sempre explica que quan anava a l'escola Bressol a portar-me, hi havia com una butaca molt gran, i sempre em deia que a mi em deixaven allí i o sigui, quan ja s'acabava tot em venien a recollir i quasi estava al mateix lloc. Vull dir que m'he anat fent el meu caràcter a mesura que he anat creixent.
Jugaves a nines o a pilota?
Pues mira, una com l'altra. A mi les nines, el que són els nenucos i tot això, mai m'han agradat molt, però sí que els peluixos i tal, això sí. I a pilota sí, jo jugava a bàsquet, no era molt bona, la veritat, però sí que m'han agradat sempre el troc d'equip.
Per cert, com es deia el teu primer nòvio?
El meu primer nòvio, Albert, es deia.
I el darrer?
Jordi.
I el proper?
El darrer vol dir l'actual.
Ah, tens actual. Val, perfecte. No, ja està. Així ja hem descobert. Ets una persona que t'agrada ficar a la cuina o no?
Ui, no. Això és molt dolenta. O sigui, la cuina... No m'agrada cuinar i sí que m'agrada molt menjar, però la veritat és que tinc molt poques qualitats culinàries. Afortunadament, doncs això, tant la meva mare com també la meva actual parella tenen moltes capacitats culinàries i d'això subsisteixo.
T'agrada més amb una dona en coleta o amb un home en coleta?
No entenc la pregunta.
Molt fàcil, si t'agrada més pentinat en coleta un home o una dona.
Pues no sé, suposo que els dos, no sé si la persona vol portar a cua, pues perfecte.
Jo ara et diré una sèrie de noms. Jo voldria que m'hi diguessis només un mot, però només un mot. Miquel Puello.
Una paraula.
Miquel vale. Puello. Miquel Puello.
Líder.
Postius, Antoni. Toni.
Caràcter.
Sergio Talamonte.
Generositat.
En aquest cas, Félix La Rosa.
Ambició.
Marisa Chandri.
Empatia.
I Xavi Palau, perquè si els dos estaran contents.
Sorpresa. La veritat és que Xavi Palau ha estat una sorpresa.
I Àngela Ribes.
Mira què et diré, ara el que t'ho diré te sorprendrà, però amistat.
Millor te sentes quan te sentes, valga la redundància, a l'Ajuntament o a la Diputació? Te sents més còmode en un cantó
molt...
o en un altre?
Clar, la feina fàcil, per dir-ho així, és a la Diputació, perquè al final estar a l'oposició és molt més fàcil, en el sentit que tens llibertat, la tasca de fiscalitzar no és tan farragosa com la tasca de governar, i m'ho passa millor a la Diputació. Però la feina és molt més gratificant a l'Ajuntament. És perquè em dóna més mal de cap, m'hi passo més hores, però és molt més gratificant a l'Ajuntament. Sí.
Tu portes Participació Ciutadana i tens els associacions de veïns i les cadenes regionals. Una vegada una regidora em va dir: és que l'Helena és una folclòrica que porta les cadenes regionals.
Bueno, jo no em considero una persona folclòrica, però sí que et puc dir, i això ho vaig dir també al dia d'homenatge d'Andalusia, precisament, doncs vaig tenir el pla i l'honor de poder fer un petit parlament, i les meves arrels són andaluses, són d'un petit poble d'Almeria, i en aquest sentit, òbviament, jo no és que renegui de les meves arrels, al contrari, és que me'n sento molt orgullosa i sempre intento presumir-ne, perquè al final crec que això és el que ens dona riquesa i el que ens dona, doncs, també l'oportunitat d'entendre's i de ser molt més tolerants. Per tant, jo no sé si soc folclòrica o no, m'agraden molt tot l'àmbit dels balls, de les músiques, en general amb totes les cultures, però sí que és cert que me'n sento molt orgullosa d'aquesta part andalusa que em correspon.
La meva pregunta és, t'hagués agradat portar, per exemple, ja que sempre has defensat els drets de la igualtat, portar polítiques d'igualtat, o t'hagués agradat portar, per exemple, la comissió de festes de l'Ajuntament?
M'hagués encantat. Jo sempre ho dic que mira, he tingut la sort o la desgràcia, és a dir, amb participació estic molt satisfeta, estic molt contenta, perquè al final és molt gratificant també, perquè parles amb molta gent, perquè et fan saber, doncs, què està passant als barris, i tant, doncs, el president de les cases regionals, com també el president de la FAP, crec que tenim molt, molt bona relació en aquest sentit i que ens comuniquem bastant bé sobre el que va passant. L'altra àrea, doncs, és més complicada, com has dit tu, i òbviament no és... Al final fas la feina que et toca fer, és un govern que defensa la transparència, doncs, a capa i espada, però altres àrees del govern són molt més gratificants. I sí, o sigui, m'hagués encantat portar festes, també joventut, igualtat, feminismes, la part també, doncs, de drets civils. Crec que són àrees en què es pot ser també molt bona feina, com estem fent els meus companys i companyes, que són àrees molt, molt xules per poder-hi treballar.
Acabo. I te faré dues preguntes facilíssimes. Qui és el patró de la ciutat de Lleida?
Sant Anastasi.
I la patrona?
La patrona, doncs, no sé, sé que tenim la Verge del Blau, però ara no sé si vaig per aquí o no.
Pues no, es diu la Verge Blanca de l'Acadèmia.
Ah, clar.
Molt bé, punto i final. Ara ho farem al revés. Ara me pots comprometre tu i me pots fer una pregunta d'aquelles més compromeses que vulguis del món social, cultural, econòmic o polític.
Si no estiguessis a la casa d'Aragón, en quina casa t'agradaria estar?
No, perdona, jo estic a totes. Jo tinc 6 fills i 2
bueno,
a comarques.
Sí, però t'has emmullat, que jo m'he mullat.
No, jo, sí. No, amb això sí que no tinc cap mena de prioritat. Home,
t'has de mullar, Cosme.
Si no estigués a la casa d'Aragó, pues no, és que no t'ho puc dir, de veritat. La primera casa que després me vaig fer soci va ser el Centro Galego, a continuació del Centro Extremeño, i soc soci d'aquestes tres cases. No ho soc de les demés perquè mai m'ho van demanar. Jo sóc soci de 21 entitats, si serveix d'alguna cosa.
Bueno, està bé.
S'ha mullat poc, eh?
No, ja mullo, ja t'ho dic.
M'he mullat jo més.
Primera Casa d'Aragó per família, Centro Galego perquè m'ho van demanar i me van fer soci d'honor.
Es menja molt bé, el Centro Galego.
Digues?
Que es menja molt bé, el Centro Galego.
No, a totes les cases regionals es mengen bé.
Pues mira, vols que et faci jo una altra pregunta compromesa?
Per supòs.
En quin es menja millor?
De casa regional, en aquest moment, 2.
Ah?
Centro Galego i Casa d'Aragó.
Vale, pues ja està.
Va. A la Casa d'Aragó, sí, certes, menja molt bé.
Hi ha un gran... Bueno, ho diu perquè com ell és de Pardinyes i el restaurador tenia un restaurant a Pardinyes, és un gran restaurador, que és el Josep, i fa molt bona gastronomia. Helena Ferro, te volia comprometre més, però no ho faig,
Molt bé.
No, perquè si no em diran que ets el meu amor platònic. Ricard Álvarez, fins aquí arriba la meva entrevista avui.
Gràcies, Helena.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Doncs deixem aquí l'entrevista a Cosmopolita.
Avui
Cosme.
No ha fet campana. Avui no ha fet campana.
No, avui no.
Avui s'ha comportat.
Gràcies, Cosme. Bona setmana.
Que vagi molt bé.
I nosaltres ja senyals horàries, és la una.
La una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
De los 18 millones de vacunas de AstraZeneca que se han administrado en toda Europa, una docena de personas han sufrido trombos de distinto grado. Del casi millón que se han puesto en España, Sanidad estudia tres casos con un cuadro médico similar. Hoy es noticia el caso de una profesora de Marbella que ha muerto 15 días después de ponerse la primera dosis de AstraZeneca. Esto ha provocado que aumente la incertidumbre que había generado la paralización de la vacuna de AstraZeneca en España y en buena parte de Europa. ¿Hay verdaderos motivos para preocuparse? Si establecemos una proporcionalidad entre las vacunas que se han puesto de AstraZeneca y los problemas que han surgido, hay que decir que son casi insignificantes. La Agencia Europea del Medicamento no ve relación causa-efecto y es la tesis a la que se ha sumado hoy en Herrera en COPE José Luis Barranco, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Entonces, la pregunta, ¿por qué surgen esos trombos?
Puede ser desde problemas que tenemos nosotros al por alguna causa puntual o bien de manera crónica o bien algún factor externo que pueda desencadenarlo después de una fractura de fémur que pueda estar durante un tiempo prolongado de manera estática en cama, lo puede producir también.
Nos vamos a la Asamblea de Murcia. Sigue el debate de la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos. Todo apunta a que va a fracasar, pero en política todo es posible hasta que no se cuenten los apoyos en una votación que será mañana, Javier Herraiz.
Pues efectivamente, para casar a tener que lo escuchado, PSOE y Ciudadanos han insistido mucho en hablar de un gobierno corrupto. También han señalado constantemente a los tres diputados que dicen van a ser tránsfugas ya toda su vida, sin vergüenza. Se les ha llegado a llamar por parte de Ciudadanos. El presidente López Miras se dirigía directamente a la hoy candidata Ana Martínez Vidal.
Señora Martínez, aquí no hay más tránsfuga que usted. No hay nadie que haya incumplido su palabra más que usted. Y el acuerdo firmado más que usted. Usted ha decidido abandonar todo principio, vulnerando así la confianza depositada en usted por los ciudadanos de esta región.
Martínez Vidal, que ha pedido perdón por el esperpento y también por haber pactado en su día con los populares. Recordamos la moción, debate final mañana, votación a eso del mediodía.
En Barcelona, Candela, una niña de 8 años, ha recibido con éxito el primer trasplante cruzado de riñón con un grupo sanguíneo incompatible. Donante y receptor no son familia y además sus grupos no son compatibles. Es el primero de este tipo en España. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Candela ya había recibido un trasplante hace 4 años que fracasó, lo que había generado anticuerpos y, por lo tanto, por selección natural, encontrar un donante completamente compatible era prácticamente imposible. El trasplante se hizo hace 3 meses y Candela está fantástica, en palabras de su padre, de Alberto.
Apretamos los dientes todos y Candela salió adelante, que era lo que todos queríamos. Y ahora está fantástica. Está llena de energía, de vitalidad. Está hecha una moto en estos momentos.
Una veintena de profesionales de San Joan de Déu y el Clínic han participado en esta operación.
Por delante una nueva noche de Champions con el Chelsea Atlético de Madrid, José Luis Corrochano.
Es partido de vuelta de los octavos de final, se juega en Londres, es a las 9 de la noche, con ventaja de los ingleses de 1-0. El Cholo Simeone ya confirmó ayer la presencia de Joao Félix en el equipo titular. El Real Madrid va a estar en el sorteo de cuartos del viernes. Están también clasificados Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Liverpool, Oporto y Manchester City. La otra eliminatoria que se completa en el día de hoy es Bayern Múnich-Lazio con 4-1 en la ida para los alemanes. Y Joan Laporta va a ser investido esta tarde como presidente del Barcelona después de conseguir el aval por valor de 124 millones de euros. Lo confirma así el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Bueno, no sé si él personalmente, también lo podría hacer en la oficina de Barcelona, pero me consta que hoy estará el aval bien en algún lugar y correctamente el aval, ¿no? Yo creo que la mayor crisis del Barça, más que económica, que es, tiene una crisis económica que debe resolver, pero era la institucional, debería tener estabilidad y yo creo que ya en la puerta con el equipo que viene, pues van a empezar a poner rumbo a ese gran club que lo necesita, ¿no?
Hoy tenemos también partido aplazado de la Liga a las 7 de la tarde, Sevilla-Elche. Contamos la Liga y la Champions en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de un libro en el que el cardenal Osoro recoge su relación con varios presos de la cárcel de Soto del Real, a los que ha visitado reiteradamente desde que Osoro es arzobispo de Madrid.
Pues sí, el cardenal ha explicado la génesis y el contenido de este libro a nuestro portal de información religiosa, Aleluya, en una amplia entrevista en la que revela que desde hace tiempo acariciaba el proyecto. El libro se titula Mi maestro fue un preso, y su intención es mostrar la vivencia del evangelio que se da en la cárcel a través de una serie de cartas de los presos a los que el cardenal ha tratado estos años. En el libro se habla fundamentalmente del perdón, uno de los signos distintivos del cristianismo. Esas cartas desbordan humanidad y muestran lo que Jesucristo puede hacer cuando entra en la vida de un ser humano, sea cual sea su condición. Para el cardenal Osoro es fundamental todo lo que hagamos por acercarnos más a los presos. Vamos a contar el contenido de este libro más ampliamente al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia ja del migdia de Cope Lleida, 5 minuts i mig per sobre de la una, i ulla, camí dels 20 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Segons el nostre meteoròleg Armando Álvarez, avui podríem assolir els 22 graus, que per cert seria la temperatura més alta des del passat 2 de novembre. Que sembla ahir, però ja fa dies, del 2 de novembre. En fi, recorda que també tenim la previsió de que demà començaran a no pujar tant les temperatures, o sigui, a baixar, i que divendres doncs arriba doncs tot aquest temps tan complicat que ens estan intentant explicar els meteoròlegs. Fred, localment pot haver fins i tot nevades a cotes molt baixes, però molt localment, i per tant d'això en parlarem demà i divendres. De totes maneres, tenint en compte que és el primer cap de setmana en el que tenim aixecada la restricció de mobilitat a través de les comarques, ull, informar-nos, ens hauríem d'informar bé de la previsió meteorològica abans de sortir de casa. No vol dir que no puguem sortir, però que sí que, si ho fem, ho hem de fer ben informats. En fi, busquem tot seguit una darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Perquè en uns minuts parlarem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitja i David Casero, i a partir de dos quarts ja saps la nostra tertúlia amb veu de dona. Però abans, dir-te que la Fira de Titelles de Lleida està escalfant motors per celebrar del 30 d'abril al 2 de maig en format híbrid la seva 32a edició, després d'haver hagut de suspendre en dues ocasions la de l'any passat per la pandèmia. L'organització és conscient de l'afectació que les restriccions poden comportar en el desenvolupament del certament, però assegura que el repte és dur a terme la millor edició de la fira que es pot fer a dia d'avui, seguint evidentment totes les mesures preventives i de salut per garantir la seguretat tant de professionals com del públic. Serà del 30 d'abril al 2 de maig, en parlarem aquí evidentment com cada any amb els seus responsables. També recordem que avui fa un any, 17 de març del 2021, avui fa un any de la primera víctima mortal de la Covid-19 a la demarcació de Lleida. Els 365 dies posteriors ens han deixat 729 persones que han perdut la vida a causa de la Covid-19. El 87% gairebé són 9 de cada 10 tenien més de 70 anys. Ull. Més de 70 anys, ja pràcticament 9 de cada 10. Però és que el Departament de Salut, que disposa d'un altre registre de persones que han mort, allí en consten 740. Ja sabeu que aquí hi ha un desgavell de com els contem, sobretot les primeres setmanes. És igual, 729 que 740 és una xifra altíssima. Segons aquestes dades, 311, perquè abans et deia que, clar, més de 70 vol dir que moltes van morir a les residències de la tercera edat, però clar, moltes no ens diu res. Doncs 311 són les víctimes mortals que estaven en residències de la tercera edat. Això vol dir un 43%, que és una xifra alta. Lleida no està... és pràcticament el mateix, o tècnicament és el mateix que a nivell de Catalunya, que parlem d'un 41,5%. Hores d'ara tenim 151 positius declarats ahir a la demarcació de Lleida, una xifra molt alta. Estàvem parlant de 80, 90 o 100 diaris, que ja era una xifra alta, doncs 151. I això ens deixa una xifra als hospitals de 103 persones hospitalitzades, són dos més que ahir, i 24 crítics a la UCI, que són dos més que dimarts. A hores d'ara, la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot és de 273 punts i la RT està clavada al 1,00. A la comarca del Segrià és de 310 punts i una RT de 0,97, però a la ciutat de Lleida tenim un risc de rebrot de 349 punts i una RT per sobre de l'1 des de fa moltes setmanes. Aquesta és la més baixa de les darreres 3 setmanes, però segueix per sobre, està al 1,12. Pel que fa a les comarques de muntanya, la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està als 470 punts i la RT al 1,21. A la comarca de la Vall d'Aran, el risc de rebrot ha baixat als 969 punts i la RT està al 1,11. I a nivell de tot Catalunya hem de parlar de lleugers increments. El risc de rebrot s'ha col·locat als 185 punts i la RT ha pujat 2 centèsimes i ha quedat al 0,97. Per tant, ull, perquè sembla que s'ha frenat el descens, no vol dir res això encara, però sembla que s'ha frenat el descens i ens hem de portar bé, que ja sé que tu ho fas, mantenir la distància, portar la mascareta, higiene de les mans i evitar els llocs tancats per evitar que d'aquí a Setmana Santa la cosa es dispari. Fem una pausa i parlem de noves tecnologies a l'InfoCop Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973 28 93 09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra de Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973 56 0017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Ja hem obert portes. Bar-restaurant El Refugi de l'Os. Els teus esmorzars de forquilla a Lleida. Gran assortit d'ibèrics i formatges. Cargols a la llauna i carns a la brasa. Menú diari de dimarts a divendres. I tots els dijous cargols a la gormanda. Sempre amb ofertes originals. Dos vermuts més llauna de cargols per 12,50 €. Refugi de l'Os. El gran passeig de Ronda 166. Reserves al 973 26 76 95.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies, ja saps que ho fem a l'espai InfoCope Lleida, que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com i que també ens pots escoltar a través del podcast, recuperant programes antics i escoltant-nos doncs, en l'horari en el que et vagi bé. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estamos?
¿De qué parlem avui, Jaume?
Doncs de moment, setmana amb notícies tecnològiques de perfil baix. Potser estem acostumats sempre a comentar grans esdeveniments i es nota el forat que ha deixat el mobile, no? Acostumats a repassar característiques de nous terminals que repassaven totes de les grans marques, doncs enguany les xarxes socials s'estan emportant tot el protagonisme. Telegram es suma a la moda de Clubhouse. WhatsApp deixarà de donar suport a alguns iPhones, en comentarem. Instagram posa mesures per protegir els menors. Google reduirà la meitat el marge de la seva Play Store. I ja veurem això què ens comporta. I si queda temps, com ens podem protegir dels principals operadors dels SMS maliciosos. Però abans de començar la tertúlia i tot plegat, sempre tenim una bona costum que el David ens porta una efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues hoy nos vamos a ir a tal día como hoy de 1974, donde Atari lanzaba el primer juego con volante y acelerador, el Grand Track 10. Seguro que habéis jugado a él, aunque algunos hayamos nacido un año más tarde, pero seguro que habéis jugado a aquel primer juego de máquina con un volante y solo un acelerador, donde la pista estaba dibujada por puntos y lo que llevabas era una bolita y girabas ahí a tope el volante para hacer un giro de 180 grados. No sé si os acordáis de él, pero bueno, pues tal día como hoy de hace 47 años se lanzaba ese primer juego. 47 años después seguimos recordando que dentro de las industrias tecnológicas la industria que más sigue facturando a día de hoy son los videojuegos. Fueron pioneros en muchísimas cosas.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
La veritat, David, és que aquesta marca a mi em recorda uns grans records, ¿vale? Però jo la tinc situada als anys 80. Una cosa és que surti al mercat, la inventessin i la produïssin al 74, però sobre els 80 va fer furor. A més, va ser el primer ordinador que jo vaig veure amb un sistema operatiu amb finestres, amb ratolí, amb els videojocs en colors, que bestial. La veritat és que és bestial per aquella època, eh?
Bueno, este era el paso antes de las máquinas de videojuego de los salones de juegos, ¿no? Las 25 pesetas, en mi caso. Los 5 duros, ¿no?
5 duros.
A lo mejor el Jaume nos suelta aquí. Yo las he echado a un duro, pues bueno.
No. Les de duros eren les de petacos, però després van venir la evolució, els videojocs, i van passar del duro als 5 duros.
És veritat, eh? I les més modernes,
que tenías un agujero en el pie derecho con la palanca del acelerador, señor. Y solo tenías el volante que giraba a tope para todos los lados, ¿no? La carretera era hecha de puntitos y puntos, que es lo que manejabas tú en aquel entonces, ¿no? La verdad que, bueno, una gran revolución, año 74.
Com podeu veure, arriben los friquis a la COPE. Aquí estem, com cada dimecres, i com no, després d'aquesta fricada comencem amb les notícies frics a
La Tertúlia Fric.
Tota una generació, la nostra, amb el que són els videojocs. La dels nostres pares era la del futbolín i la dels nostres fills és la de la PlayStation, eh? Sí, sí. No sé si ho dic bé. Vinga, va, som-hi, anem pels temes que tenim avui a la tertúlia, perquè Clubhouse ha entrat amb força. No sé si serà flor d'un dia o es quedarà aquí amb nosaltres, però ens recorda molt a l'aplicació de Periscope. Doncs ara Telegram s'hi suma. Què us sembla si expliquem què és primer de tot Clubhouse i què us sembla aquest canvi de Telegram?
Pues venga, Clubhouse és una nova xarxa social, com tantes, que ha de buscar la manera de diferenciar-se de la resta, perquè és que si no al final és un munt de xarxes socials que fan el mateix, i en aquest cas el Clubhouse el que fa és, igual que Instagram en el seu moment era només imatge, doncs Clubhouse és àudio. I ja està, és una xarxa social on el rei és el so, l'àudio. Tu fas una sala amb dos persones i després la gent pot entrar a la sala i enviar els seus àudios. I els moderadors doncs, el poden anar reproduint i si no, doncs estàs allí escoltant. Això és Clubhouse, crec, a grans trets, per entendre'ns. Xarxa social, però amb so, o sigui, escoltant, val? Però això se n'han adonat que comença a agradar molt i que hi ha molta gent ja movent-se cap a aquesta xarxa social i una altra que es diu Stereo, perquè Clubhouse és un, de moment només està a iOS, pels iPhone, només. I com que s'han adonat que això del so tire molt, David Casero, pues, como decían, lo de copiar, pues pa'lante, ¿no?
Sí, bueno, realmente ahora mismo estamos viendo cómo nacen muchas redes sociales, incluso con mecenazgo o pequeños pagos de mutuo propio, ¿vale? O desarrollo como puede ser Twitch, ¿no? Con la parte de televisión, al final lanza un programa. Y en la parte de Clubhouse, pues al final son salas, por así decir. Yo puedo entrar en reuniones, apuntarme a reuniones. Además, me puedo apuntar a estas reuniones, ojo, para charlar y comentar o solo para escuchar, ¿no? Estas reuniones, además, bueno, pues las montan o puedes montar reuniones según quién eres, seguidores que tienes y demás, y la puedes montar con varios en plan, oye, vamos a debatir o vamos a comentar, no sé, pues últimos títulos musicales de tal, o esto de tecnología, o temas de marketing digital, ¿vale? En todos los idiomas, y la verdad que está súper bien, porque bueno, yo he entrado, no sé si lo has escuchado, yo, Ricard fue quien me invitó a esta red social de Clubhouse. He entrado en dos, desde que estoy, he entrado en dos reuniones que me han pillado por horario bien, además, claro, porque hay algunos americanos que me pueden ir fenomenal, pero a las 4 de la madrugada se me hace un poco bola. Y la verdad que está súper bien porque es un canal de comunicación más. Parece que ahora la eterna red social que se da como segura, como que tiene mogollón de usuarios y demás, que es Telegram, y al ver que los usuarios que hay realmente en Telegram, más que mensajearse entre ellos, porque se mensajean y se envían cosas a través de WhatsApp, lo que más tienen son grupos y robots, ¿vale? Grupos y robots donde cada uno dice lo suyo, es decir, yo lo veo más un poco allá Telegram con su distancia de interacción social, pero lo veo más como un Twitter que como un WhatsApp, ¿no? Además, bueno, pues ya sabemos que hay canales absolutamente de todo, canales A y canales B dentro de ellos, ¿vale? Por muy libres que quieran estar, de contenido, de piratería y absolutamente de todo. Entonces, bueno, pues ahora han dicho, oye, pues mira, pues si esto de Clubhouse parece ser que está funcionando, ¿por qué no hacemos que también se puedan crear salas y crear reuniones dentro de los usuarios? La verdad que está súper bien. Ahora queda, bueno, pues lo que ha conseguido Clubhouse. Clubhouse ha salido como una herramienta un poco exclusiva en la cual ha habido gente, por así decir, influencers, como se dice en las redes sociales, influencers de cada uno de los sectores que han estado dentro para poder impulsarla. Así que bueno, pues veremos, un intento más de que Telegram quiere ser todo, pero no acaba con la confianza de la gente en ninguno de los sectores.
Pues vinga, va, som-hi. Una manera de renovar el terminal és quan WhatsApp ja no funciona. Llavors està clar. Llavors és que sí o sí tens de canviar de terminal. Què tindria de ser que el nostre terminal ja no s'actualitza en una versió, ens doni, pues, tindríem de canviar aquest terminal quan la versió que actualitzem ja no s'actualitza. No quan el WhatsApp no funcioni. Vale, llavors és perquè, bueno, al no poder actualitzar la versió és que tenim alguna vulnerabilitat i estem una miqueta descoberts, no? On i quan deixarà de funcionar el WhatsApp? Perquè, clar, la notícia és molt escandalosa, però realment el públic ja deu ser una miqueta reduït, no?
Pues que no sabéis de verdad, desde ayer la de WhatsApp, a lo mejor ahora ya me tengo que cambiar el móvil, a lo mejor ahora es... Mira, no, tranquilo.
Claro, para eso lo expliquem, para eso lo expliquem.
Cambiar el móvil está bien, porque la gente que se dedica a vender móviles también tiene que comer, ¿no? Pero bueno, al final, vamos a ver, WhatsApp dejará de funcionar en todos aquellos dispositivos que no lleven mínimo iOS 10. Porque la versión 2.21.50 de WhatsApp, que ya está disponible desde hoy para su descarga, ¿vale? Ya desde hoy la tenemos disponible para descargar, ¿vale? Con nuevas funcionalidades. Esta versión, el día que nos diga, dentro de unos meses, cuando nos diga que la tenemos que actualizar, porque si no, no funciona esa otra versión de WhatsApp y dejen de dar soporte, ¿vale? Te pedirá que mínimo tengas iOS 10. A ver, teléfonos, iPhones, afecta a los iPhones, vale, afecta a los iPhones 4, vamos por el iPhone 12,
sí, sí.
Si tú tienes un iPhone 5 y el iPhone 5 no te deja actualizarlo, te dice que requiere la versión 10, es simple y llanamente porque no has actualizado el teléfono, ¿eh? porque sí que es verdad que no se actualizará un iPhone 5 a la versión actual que hay ahora mismo, ¿vale? Ni a una 12 ni a una 14, pero sí que está claro que el mínimo se va a actualizar hasta una versión 10.3.4. que hoy día estamos en la 14.4, que pasará a la 14.5, pero los iPhone 5 pueden, sin ningún problema, los 5 y los 6, sobre todo los 5S y los 6S, podrán actualizarse o están actualizados hoy día hasta iOS 12, con lo cual todavía quedan años. Como bien dices, es una noticia muy escandalosa, pero no creo que nadie tenga en sus manos un iPhone 4 a día de hoy.
Algun Navis.
Bueno, pues todos los que tengan un iPhone 5 a canviar-se.
I si voleu seguir amb el mateix factor forma, l'iPhone SE, que és el que s'adequa amb aquesta forma, i tens mòbil una altra vegada per 6-8 anys, eh? Si encara esteu fent anar un 4, eh?
Hay mucha gente incluso que me dice, pero yo tengo un iPhone 5 pero no me deja actualizarme. Digo, pero ¿y por qué no lees la pantalla? Porque te está diciendo que no se puede actualizar porque no tienes memoria. Libera memoria del teléfono para que se pueda descargar y se pueda instalar. ¿Vale? Simplemente.
Doncs venga, o sigui que tranquilitat.
El consejo de hoy, Jaume.
¿Cómo?
El consejo de hoy.
Sí.
Tranquilitat i bons aliments, que tindrem WhatsApp encara per dies i que la notícia és més escandalosa que una altra cosa. Continuem parlant de xarxes socials. Una de les xarxes que posa mesures per protegir els menors de 18 anys és Instagram. Però com ho farà? Quines són aquestes mesures que posen?
Bueno, yo creo que mirar la mejor manera es que un niño de 9 años llegue del cole y te diga que han estado hablando de las redes sociales y del bullying digital y en las redes sociales. Yo creo que esa es la mejor noticia, ¿no? Y como no, acompañada siempre que el padre tutor de la tecnología, en este caso hablamos de Instagram, va a impedir escribir mensajes de adultos a menores, ¿vale? Aquí es donde la regla es muy buena.
A menores que no segueixen, ¿eh?
Exacto. Por supuesto que si tú tienes una cuenta, para empezar, Instagram, si eres menor, di que eres menor. Protege tu cuenta. Ellos te van a proteger. Y además tu cuenta va a ser privada, que es lo que mucha gente no hace. No, cuenta pública, no, cuenta privada en Instagram, que tú tengas que aceptar a cada uno de tus seguidores y que no cualquiera pueda hacer cualquier cosa dentro de tu red, ¿vale? Dentro de tu perfil o mirar cualquiera de tus fotos o comentarios, ¿vale? Entonces, en ese momento, ¿vale? No te van a dejar recibir mensajes de adultos, mensajes directos que no te sigan. Si es papá o mamá y te siguen y les has dado ok, pues cosa tuya es. Aquí es donde está el tema, que hay muchos jovencitos que se han dado de alta en la red social como si fueran mayores de edad. Y ahí es donde está el primer error. Es decir, va a haber cosas que la red social no va a poder parar. Debemos ser lo más fieles a nuestros datos, ya que sabemos que van a jugar con ellos, ¿vale? Para que también todas estas medidas puedan actuar. Con lo cual, por eso digo, esta noticia es fenomenal, y la que le acompaña de que ahora mismo haya menores de 9 años que ya estén comentando esto en clases de cuarto de primaria, pues creo que, bueno, pues que es un momento en el que me puedo dar ilusiones, ¿no? O puedo dar un poquito de esperanza a que llegaremos a la gestión y el control de conocer estos nuevos medios de comunicación que nos han puesto en nuestras manos y que, como toda herramienta, pues tienen su parte de pillaje.
Jaume, anem directe a la notícia de seguretat, va.
Vinga, va, que fa un parell de setmanes comentàvem el problema de rebre SMS maliciosos, però els operadors en aquest cas ens poden ajudar. Com ho fan els principals operadors que tenim implantats aquí al nostre territori?
Bueno, això és, recordem, si rebeu un SMS amb una adreça per enllaçar o una història que apretes i sí, te fa instal·lar un paquet o una
SMS,
aplicació, tot això...
Paquet, el trobaràs, o sigui,
primer anem a recordar...
Aquí localitzaràs el teu paquet.
Sí, que no s'ha d'apretar. Bueno, i qui diu això diu, t'he enviat dinero i apreta aquí, o t'he enviat fotos, o qualsevol cosa. Amb un SMS no apreteu mai a l'enllaç. Mai. Mai. I sobretot, si s'ha d'instal·lar una aplicació, menys. Menys, eh? A partir d'aquí, què fan les grans operadores, David?
Bueno, pues mirad, las grandes operadoras ahora mismo lo que están haciendo es avisar, porque claro, esto nos ha venido de cara y así ha tenido que ser modelo reactivo. Es decir, lo que ha ocurrido al clicar ese enlace malicioso es que han cogido tu cuenta para que tú seas el spammer o al correo electrónico y envíes a miles y miles de teléfonos a través de tu línea, a través de tu número, esos SMS maliciosos. Claro, ha habido clientes que sí tenían los SMS incluidos, con lo cual le han venido mil SMS que ellos no han enviado, pero no ha pasado nada, pero incluso ha habido clientes que han llevado facturas desde 60 hasta los 500 euros de este envío de SMS que no tenían incluidos. Ahora mismo las operadoras lo que están haciendo, o el procedimiento que están haciendo, ¿vale?, es detectar todos estos envíos masivos y avisar tanto al propietario como a todos los que han recibido, ¿vale?, que ese envío es un spam y directamente cortan o restringen el envío y compensación al cliente directo cuando se detecta. Ya que ahora llega la parte de concienciación, como hablábamos del camino que estamos pasando con las redes sociales, pues queda esta: no clicar, ir a la web directamente del proveedor que se supone que nos envía el SMS. ¿De acuerdo? Porque antes de recibir cualquier SMS tenemos que recibir otro tipo de notificación. No, es que yo ya soy cliente de correos, es que ya soy cliente de... Bueno, pues abre la aplicación de correos y no pasa nada.
Sí, no directos.
Pon el número que te envían ahí a ver si es verdad. A mí la semana pasada me llegaron 2 de correo y 2 avisos de que me entregaban 2 paquetes. No esperaba absolutamente nada. Efectivamente, entré en la aplicación, copié ese número, lo puse en la aplicación de correos y mi correo de seguimiento no existe.
Clar. No, no, i sobretot s'ha de evitar això. Tenir la curiositat, ja que m'envien el missatge, però què deu ser? No tingueu curiositat, perquè llavors és quan tenim el problema. Sobretot no instal·lar res i, sobretot, el que deu d'evitar, anar a la font directament. És que m'envien un SMS d'un banc. Ves a la teva aplicació del banc i mira a veure què hi ha allà.
Ahora lo más fácil, porque estamos acostumbrados todos con esto del comercio digital, UPS, Segur, Correos Express, tal, bueno, ir a la página web de Segur, sí. Ir a la página web de Correos Express, o lo que siempre digo, ir a la página donde hemos comprado
ese artículo,
si realmente lo estamos esperando.
Es decir,
allí es donde vamos a tener la información viable y la información totalmente verificada, porque es ese proveedor el que nos ha hecho el envío, el que sabe a través de cómo, el código y demás.
Sí, eso sí.
O llamemos por teléfono, que tienen hasta números gratuitos, y ya no pagamos las llamadas, que hemos dejado llamar por teléfono. Oiga, ¿cómo está mi pedido?
Efectivament, la trucada, l'aplicació aquella del botonet verd i de l'auricular. Sí. En fi, el Consell de Salut, David Casero, com sempre, gràcies per estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor, sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Sí, ¿recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de 2 pesetas, la gente la noche anterior hacía colas inmensas de las gasolineras.
Sí, señor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Peso.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en El Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta tres platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo, despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ull, perquè la escalada de temperatura i després la baixada pot ser interessant, eh? Des de AEMET ja ens diuen que sí, que baixaran les temperatures, però és que hores d'ara a la ciutat de Lleida estem a 21,2 graus, eh? Com deia l'Armando Álvarez, avui podem fregar els 22 graus i divendres veurem quina serà la màxima del dia. Per tant, que avui fa molt bon dia, gaudeix-lo, però no guardis la roba d'abric a l'armari encara, perquè tenim per endavant doncs una baixada de temperatures. Jo suposo que sí que ja serà la definitiva per després encarar el bon temps. És que, de fet, en dues setmanes estem al mes d'abril, estarem ja a la primavera, i vaja, i la cosa anirà bé, però això són dades que ens poden avançar que al mes de març, més d'un any, hem tingut un episodi de temperatures baixes. Per tant, no hem de dir que això és estrany, això no ha passat mai, no, això ha passat, i per tant hem de vigilar, que vindrà fred, que jo sempre em refredo per Sant Josep, és com una tradició. I, per tant, avui en dia no es pot anar pel carrer estornudant sense que et mirin malament. Ull amb aquestes històries. En fi, comencem la nostra tertúlia amb veu de dona, directes cap a les 2 de la tarda, dimecres 17 de març del 2021, per sobre dels 21 graus, com dèiem, a la ciutat de Lleida. Marxem cap a la coordinadora de ONGs de Lleida. Allí està la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja ho has sentit, eh? No et confiïs, que encara que estiguem a 21 i que podem arribar a 22 graus, o més i tot, divendres es veu que el panorama canvia radicalment.
O sigui que no tenim treva, no. El clima no ens dona treva, no? Ens diu, comenceu acostumats a la calor, que ara torno a fer fred i...
De totes maneres, fixa't que ho podem interpretar d'una altra manera, si vols, més capciosa, és que els canvis meteorològics fa dies, anys, que ens avisen. Nois, que no ho feu bé, això, que com a planeta, dic ara, que no ho feu bé, que s'està alterant tot. I escolta, bàsicament ens queixem si el cap de setmana farà mal temps, però si no, doncs és igual, tot va bé, eh?
Sí, i a més amb el tema de la pandèmia, jo fa molt temps que hi reflexiono, no? Perquè És evident que la pandèmia, bueno, que els epidemiòlegs a finals del segle XX ja deien que el segle XXI seria el segle de les pandèmies.
Sí.
I que a més, els analistes, no? Antropòlegs, sociòlegs, biòlegs, epidemiòlegs, parlen de que les causes fonamentals d'aquesta pandèmia i d'altres, però sobretot de les SARS, venen donades per la depredació del planeta, l'ocupació d'espais salvatges i sobretot de l'agroramaderia intensiva, no? De les macrogranges. I en tot aquest any que portem de pandèmia no hi ha hagut cap proposta, ni una, per part de les organitzacions mundials, per part dels grans sectors, no? De fer un canvi, d'intentar sí. modificar els àmbits, la producció i els hàbits de consum per poder frenar mínimament el canvi climàtic.
Sí, i mira que jo el mes de maig passat, després d'una aturada bastant generalitzada, sobretot a nivell europeu, de moltíssima activitat i de moviment, sobretot, perquè a més va ser quan va haver el confinament total, aquelles dues setmanes, les dades de contaminació es va veure rapidíssimament com baixaven, sobretot a les grans ciutats, però els indicadors a tota Europa es va veure com milloraven. Tenia esperances de que ens n'adonéssim d'això i que canviés la història, però fixa't que aquest cap de setmana, que és el primer en el que no tindrem el confinament comarcal, en el que des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens estan dient que ull, que farà mal temps, que vigilem abans de sortir, és quan es preveu que hi haurà una sortida massiva de vehicles el cap de setmana, o sigui que no... Ens costa, aprendre coses, ens costa.
Sí, i a més, jo penso, i espero equivocar-me, però així que s'obrin més les restriccions, o sigui que tinguem una part de la població immunitzada prou important com per poder recuperar una certa normalitat, en lloc de construir una nova manera de viure i relacionar-nos per evitar tots aquests riscos i els efectes i les conseqüències del canvi climàtic i de les pandèmies, el que farem és ser molt més consumistes.
L'efecte rebot.
Però molt més,
Hosti, no ho sé, ja.
No ho sé, espero equivocar-me, però
sí, jo també.
Crec que la cosa va per aquí.
Està amb nosaltres també la Laia Rogel, que és la presidenta de l'associació App Lleida. Ja saps que engloben doncs, a emprenedores, autònomes, directives... en fi, dones vinculades al món del treball de tota la província de Lleida, des dels Pirineus fins al Pla de Lleida. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
No, estàvem parlant del clima i estàvem parlant de que estem per sobre de 21 graus hores d'ara, que suposo que el que més us agradaria, i a mi també, dir, escolta, mira, saps què? Anem a deixar això de la ràdio, o ho podem fer a través del mòbil, però anem a que ens toqui el sol, però que divendres tornarà a fer fred, per tant, poca broma, que els canvis meteorològics s'estan radicalitzant. Això l'home del temps m'ho diu des de fa dies, i això té a veure, evidentment, amb el canvi climàtic, ens agradi o no ens agradi. I amb
l'altre dia crec que va sortir a TV3, al Temps, doncs una comparativa del 2019 de Xina, amb una nube enorme allà, vermella, de contaminació de CO2. Van posar la comparativa del mateix temps al març o al febrer, no sé, no recordo, del 2020, sí. I estava pràcticament sense res, sense nul, perdó, i em tornen a posar la comparativa del 2021 i continuava estant una altra vegada com el 2019. Veus? Per tant, una mica se ve a ratificar el que diu la Gemma, no? que lluny d'aprendre, doncs segurament, desgraciadament, anirem a pitjor perquè...
Jo reitero que jo era optimista al maig, però la veritat és que no els indicadors et diuen justament això, que no. I això de l'efecte rebot és una cosa que també he tingut en compte i que ara ho deia la Gemma, escolta, sisplau, moderem-nos, que de planeta només en tenim un. I jo sé que quan parlem de planeta un diu, bueno, perquè això és molt gran. Sí, és molt gran, però de planeta només en tenim un i no sé si som gaires conscients que els canvis són molt lents a nivell planetari, que si ara ens comencem a portar molt bé, les coses no aniran molt bé immediatament, tardarà el seu temps també, per tant, si hem de fer el canvi, fem-lo ja, i localment es pot fer moltes coses. Quan dic localment vull dir individualment. O sigui, cadascú, per exemple, anar a comprar. Doncs escolta, jo ja fa temps que en lloc de, a la zona dels frescos, en lloc d'agafar una bossa de plàstic cada vegada per cada cosa, me'n vaig comprar unes reds, o no sé com li diuen, i les faig anar cada setmana. Però és que ara haurem d'anar més enllà, començar a mirar, escolta, entre dos productes, quin és el que té menys embalatge? I anar fent coses. A nivell individual es pot fer molta cosa. En fi, dit això, us volia preguntar perquè l'associació veïnal o la plataforma veïnal del centre històric Som Veïns, del centre històric de la ciutat de Lleida, ja ha detectat persones dormint al ras, persones sense llar, vaja, dormint a terra. Estem a final de març, o segona quinzena del mes de març. Encara no tenim ni la campanya de la fruita engegada, tot i que la tenim molt a prop. Ja sabem com va anar la història l'any passat. No sé com veieu pels moviments que hi ha fins ara, que són escassos, eh? Com preveieu que serà aquest estiu, a nivell de persones, parlo? Perquè o sigui, l'exemple el tenim a menys d'un any cap al passat, l'any 2020, i no em dóna la sensació que haguem après res. És a dir, el doctor Gimón, sense anar més lluny, fa 4 dies va dir que el problema no era vacunar a la gent de la campanya de la fruita, sinó que tinguessin cases dignes. I, evidentment, això, tothom ha de tenir un lloc on viure digne, però el problema del virus em sembla que no era aquest. O és que va barrejar dos temes. Vaja, com ho veieu?
Bueno, no sé, jo podria parlar-ne hores sobre aquest tema.
No, sí, però... sí, en parlarem molts dies d'aquest tema, per desgràcia.
Jo n'estic convençuda que serà molt pitjor que l'any passat i que ens farà caure la cara de vergonya a tots, però és el mateix que amb el tema del canvi climàtic. O sigui, si no es vol agafar el toro per les banyes, no?, que diu l'expressió popular, no canviarem ni modificarem res. O sigui, mentre veiem a les persones com a simplement una mercaderia, com una mercaderia que és mà d'obra, no com a persones amb drets a una vida digna, no transformarem res. I això és el que passa a nivell general i a nivell micro. Mentre l'Estat no tingui una política de fronteres i una llei d'estrangeria humana que permeti la dignitat de les persones, no aconseguirem transformar tantes altres coses. Mentre l'Estat només vegi a les persones com a mercaderia que entren, han de complir amb la seva obligació de produir, marxar, no canviarem res. I l'altra és, si s'incorporen al món laboral, ho han de fer amb totes les garanties i amb tots els drets. Llavors, no s'ha fet la feina perquè no s'han construït albergs ni allotjaments, perquè no s'ha regularitzat a les persones. I perquè, a més, ahir i a la plataforma de Fruita en Justícia Social ens va indignar molt la notícia que treien de que la Generalitat donaria 1 milió d'euros a les persones, als contractadors, als empresaris, que contractessin a les persones si els hi donaven allotjament. Perdó, a veure si ens entenem. Un empresari té l'obligació de contractar els seus treballadors. I, a més, és un sector que no està en crisi, que el segle XX, que l'any XX va aconseguir més beneficis que l'any anterior. Llavors, tu no li pots dir a un empresari jo et pago diners si tu contractes. No, és que tu tens l'obligació de contractar. Una altra cosa és que haguessin donat diners per ajudar als petits i mitjans pagesos a construir albergs. Això és una altra cosa, no? A construir allotjaments. Però no els hi donen per construir, els hi donen per contractar si donen allotjament. On aniran a parar aquests diners? A les grans empreses que ja tenen els allotjaments fets, no? I no als petits pagesos ni als mitjans pagesos, que el que necessiten és llits, albergs disponibles per poder allotjar els seus treballadors. I amb això ja s'han netejat les mans i els diners aniran a parar els mateixos de sempre i els treballadors dormiran al carrer.
No sé si n'hi ha prou, de totes maneres, amb aquest 1 milió d'euros. Vull dir que no, això
no,
entenc que és
però neteja consciències. No sé si m'explico.
Sí.
La imatge.
Però vull
no?
dir, la solució...
Per dir, ja hem fet.
La solució tampoc era l'alberg aquest de Pardinyes, que al final no sé on es farà. Vull dir, no és aquesta la solució, teòricament.
No,
perquè hi ha molta
la
gent que l'ha vinculat...
És posar inspectors de treball perquè obliguen a les empreses realment a complir la llei. No? I l'altra és que l'Estat espanyol regularitzi a les persones d'una vegada.
Ara què dius això? Quan els productors, grans o petits, et diuen que el 99,9% de les inspeccions surten bé, bones, amb aquesta dada hi hem de confiar. Potser és que no se'n fan suficients.
No. No, és que a més les inspeccions es fan sobre els papers i els papers ho aguanten tot. I segons quina, segons a quin sector tu et dediques, és molt difícil ocultar, diguem, aquestes coses, no? Però si tu et, si en el sector agrari, tu presentes una nòmina i dius els meus treballadors fan 50 hores a la setmana, que és el màxim que poden fer, però els poden fer a l'agricultura, no? I aquí una cosa és el que diuen les nòmines i l'altra és la realitat del munt d'hores extra, del munt de gent que hi ha treballant sense contracte, de les vulneracions de drets, del dret a la salut que hi ha aquí a dins. I després les inspeccions de treball no han revisat mai un allotjament, a no ser que hagi estat a partir d'una denúncia. Però quan fa la inspecció no van als allotjaments.
Però de totes maneres, ja estem parlant d'un volum de gent de les 30.000 persones, més o menys, campanya de la fruita, unes 30.000 persones, més o menys, vull dir, perquè no sé si hi ha dades exactes, però vull dir que és una xifra respectable, vull dir que són molta gent, 30.000 persones. O sigui, tu no creus que la majoria estan bé?
No.
No?
I em sap greu, diu, I em sap greu, diu, però no. No, primer perquè no són 30.000, són moltes més. Una cosa és el que sustenten les dades a través dels contractes i l'altra és la realitat del munt de persones que hi ha treballant sense contracte, no? I per altra banda és, tu busca 30.000 allotjaments al sector agrari, no els trobaràs. Aquestes dades no les vol donar ningú. Si no hi ha 30.000 allotjaments i són 30.000 o 40.000 les persones que venen, quan es fa la crida a braços, es diu l'any passat, la patronal Afrucat deia que necessitava 45.000 persones, crec que van dir. Uh-huh. Que els tenen 45.000 llits? No. No? I els i necessiten, i la majoria ve de fora. Per tant, si això no hi és, no? Que donguin el nombre real de llits i d'allotjaments dignes i l'altre sabrem si s'està... si on s'han d'invertir els diners públics.
Fixeu-vos que estem parlant d'això el mes de març, quan ara el marge de maniobra és mínim, per no dir que per aquesta campanya és pràcticament nul. Estarem parlant ja de la campanya de l'any vinent, no la d'aquest any ja. Ho dic perquè, clar...
L'administració és opaca, no vol afrontar-ho perquè no ho vol afrontar, perquè els temporers a més són gent de pas, que se'n van, i per tant no volen que sigui el seu problema, consideren que no és un problema permanent. I, per altra banda, en aquest cas, la patronal agrària, els sindicats agraris, van a eleccions a cambres agràries d'aquí no res. Això vol dir que no volen afrontar el canvi d'un conveni laboral que s'havia d'haver aprovat ja el 2018 i que encara el 2021 està prorrogat i que es neguen a poder obrir el meló per poder tenir un conveni laboral digne. No voten, els immigrants no voten, tenen moltes dificultats per sindicar-se, per defensar els seus drets. I aquí està la clau de l'explotació.
Laia.
Jo el que passa és que desconec una mica el sector empresarial agrari en el sentit de legal, no? Vull dir, no tenia entès o no coneixia que si tu vols contractar li has d'oferir un llit. No era conscient d'això.
No, això ja fa dies que teòricament, legalment és així, és a dir, si tu contractes...
O sigui, en el conveni agrari, si tu has de contractar, has d'oferir un llit, o sigui, és sí o sí.
Si el teu lloc de residència és superior a 70, és a 75 quilòmetres o més del teu lloc de treball.
Mm-hmm. Però això només en el sector agrari, entenc.
En el conveni agrari surt així especificat i surt especificat com és l'allotjament que els has d'oferir.
Sí, no, Laia, o sigui, un mestre, si li toquen a treballar 100 quilòmetres, la Generalitat no li posa casa.
És que
parlem
del
món agrari. Sí, parlem del món agrari.
Sí, però el salari tampoc és el mateix.
No, correcte.
I l'altre és que si tu una empresa, imagina't una multinacional, necessita treballadors per construir una presa o el que sigui, i ha de moure població d'un lloc a un altre els ha d'oferir on allotjar-se. Doncs en el món agrari es fa o no fa, perquè necessiten una enorme mobilització de mà d'obra.
Sí, sí. No, no, jo, tot i que la Gemma moltes vegades i jo som diferents polos opuestos amb algunes coses, estic d'acord en que sí que és cert que no hi ha 40.000 llocs per dormir, per noctar aquí a Lleida, i que d'algun lloc han de sortir, no? Perquè quan tu fas una crida, doncs en algun lloc has de posar si hi ha aquest conveni i si hem de... Vull dir, al final, jo també apel·lo a que nosaltres, jo com a empresària, tinc que pagar els meus impostos, tinc que anar a la llei a tot el que me demanen i tot el que tinc que complir segons el meu conveni, i per tant la meva feina jo crec que és exigir que tothom compleixi igual, perquè ningú ha de ser més llest que l'altre. Desconec el sector. Sí que ara estic en contacte amb alguns pagesos del Consell Comarcal i a mi me consta que petits pagesos fan tant el que poden per poder assumir aquests costos i assumir aquestes implicacions, però clar, tens raó que hi ha grans empreses que potser el petit no pot assumir i per tant ho fa d'una manera més il·legal perquè no li arriben aquestes subvencions o aquestes ajudes. Jo estic totalment d'acord que al final jo com a empresària tinc que pagar les meves coses i a mi ningú em regala res.
També us apunto que hi ha persones que li interessa estar per sota de la legalitat. Vull dir, hi ha persones que quan li dius, escolta, vols que ho fem bé, doncs hauràs de pagar tants impostos, tal, qual, i diu, oh, mira, saps què, ja em va bé així. N'hi ha, no vull dir que sigui la majoria, n'hi ha de gent així. Ara, que potser no s'ho miren bé, totalment d'acord, eh?
Això, quan parles del món de les persones migrants, t'asseguro que anem a un altre, és una altra dimensió. O sigui, ells precisament el que necessiten són contractes, perquè estan supeditats a la llei d'estrangeria, que si no tenen un contracte perden els seus papers, no? Per tant, el que necessiten és contracte. Hi ha alguns que no poden accedir a contracte perquè no tenen els papers, però el sector agrari és l'únic que els ocupa. I no només a Lleida, a totes les grans campanyes d'agricultura intensiva. Jo crec que la Laia ha donat en el clau, no? És molt important el que ha dit en el tema de jo he de complir la legalitat. Doncs si les petites i mitjanes empreses de qualsevol sector compleixen la llei, per què en el món agrari no l'han de complir? Perquè, a més, això és competència deslleial. Perquè si jo sóc un petit pagès que pago els meus impostos, que pago la seguretat social, que tinc els treballadors allotjats i que compleixo amb tot el que se'm requereix i el meu veí no ho fa, no? I els té dormint en un corral, que això nosaltres ho hem vist amb els nostres ulls, i no els hi fa contracte, no paga la seguretat social, etc. Quan un i l'altre van a vendre el quilo de préssecs, és evident que a un li sortirà millor que a l'altre.
Clar.
Però en els pobles petits és molt difícil que tu denuncis al teu veí. I llavors, com que tu no denunciaràs al teu veí perquè és amb qui has de conviure i els treballadors només hi estan 3 mesos i després marxen, qui ha de fer aquesta feina és inspecció de treball, l'ha de fer la pròpia patronal, no? Que per això està organitzada, no? Fent complir la llei, i per altra banda és l'administració qui ha de posar els recursos perquè els recursos necessaris en inspecció de treball o en afavorir que els petits pagesos puguin crear allotjaments, no? Creant albergs públics que ells puguin contractar els llits, etc. Però que no pot ser viure en aquest limbo al marge de la llei.
I la meva pregunta, Gemma, que tu estàs més enterada, altres zones, com pot ser Girona o com pot ser altres campanyes de fruita, com ho fan? Vull dir, és a dir, estan igual que aquí o és que aquí som així d'especials i...
No, les campanyes agràries intensives a nivell de l'estat espanyol, les més grans són Huelva, Lleida i el Cítric de València, els que mouen més mà d'obra.
Sí.
Llavors, aquesta gent s'han convertit en nòmades que quan acaben aquí... O sigui, les campanyes s'incorporen una darrere l'altra,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Llavors,
sí.
Les grans campanyes són les que hi ha més vulneracions de drets i, paral·lelament, apareixen màfies. Moltes màfies, no? Algunes legals i altres il·legals, però apareixen màfies. Llavors, les campanyes petites, per exemple, a Girona, també es donen casos de vulneració de drets, però menor, perquè la necessitat de mà d'obra que tenen no és tanta i perquè la majoria de la gent que accedeix a la campanya viu al territori, com la de la Terra Alta, etc. Però les campanyes que són més demandants necessiten flux migratori que arribi a treballar.
Sí, però a Huelva, no? A Huelva i a València tenen el mateix problema o no?
Sí, sí, sí.
Vale,
sí,
o sigui, total, que no som especials.
No, és...
no, no, Huelva, València, i a Itàlia, i a França, i a Alemanya, sí, no, i tots és amb mà d'obra immigrant.
No hi ha lloc on hagin trobat la solució màgica. Bueno, màgica.
La solució màgica és canviar el model agrari.
Correcte. Però vull dir que no ho han fet enlloc. Bueno, no és que em deixin més tranquil, perquè pensava que només érem els únics.
Millor, eh? I allà és que ho han fet millor que aquí.
Bueno, doncs veus, amb copiar amb això sí que no hi hauria d'haver problema. Copiar on veguem que ho fan millor, copiem-ho, que no costa res. I després millorem-ho, i després millorem-ho. Laia Rogel, Gemma Casal, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. És un tema d'aquests que segurament seguirem parlant, per desgràcia. Però que és que per l'economia i pel petit que és Lleida, és un tema molt important, el tema de la campanya de la fruita.
La seguretat també, Ricard, sí, sí. No ens oblidem que la seguretat també és important. Jo sóc veïna de, o tinc el barri a prop, i t'he dit que la seguretat es nota,
sí.
Però no per culpa d'aquesta gent, sinó per tot el que implica, no? I per
que arribem, que arribem a les dues. Gemma, Laia, gràcies.
Vinga, gràcies, adéu.
Adéu.